Doncs mira, avui tenim, entre d'altres, ja saps que hi ha dies que hi ha més dies internacionals que d'altres, però avui n'hi ha dos que m'agraden molt. Un és el dia del programador informàtic. I per què és avui? Doncs mira, perquè se celebra el dia número 256 de l'any. El número 256 és una potència de 2, 2 elevat a la 8, que és els caràcters, els bits, que té un byte, per entendre'ns. I per això, doncs, van triar aquest dia. Sempre és avui, un 13 de setembre, menys, doncs, o el dia 12, si és que no és un any de traspàs. Per tant, avui és el dia del programador i també avui és el Dia Internacional de la Xocolata. I d'això en parlarem avui, també, al programa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts i 13 avui. Dimarts i 13. Escolta, o dimarts, 13 de setembre. Llavors t'ho dic així i ja està. Ja saps que això de les supersticions o dels dies aquests dolents, doncs si estàs pendent de que et passarà alguna cosa, al final t'acabarà passant. Doncs res, dimarts i 13, què hi farem? Plujós a la ciutat de Lleida, amb quantitats baixes, molt baixes encara, però escolta, tenint en compte que fa no sé quan que no plovia, no ens podem queixar. Hores d'ara amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dimarts parlarem del sector immobiliari i ho farem amb l'Antonio Gausí des de Game Immobiliària. Amb ells, ja saps que fa uns mesos també van estar amb nosaltres, ens donaran consells de la compra-venda d'immobles, de si he d'anar a comprar, què he de mirar i en què he de vigilar, si he de vendre, doncs com ho he de fer també, què he de vigilar, què he de fer i què no he de fer. I de la mateixa manera, si vols entrar al món del lloguer, tant si necessites com si estàs oferint, i també doncs al món de les inversions immobiliàries. En fi, de tot això en parlarem tots els dimarts a 1:15 aproximadament amb l'Antonio Gausí. Com et deia, avui és el Dia Mundial de la Xocolata. Per tant, parlarem amb l'Ivan Pascual, que ja saps que és pastisser, que va ser finalista al World Chocolate Masters del 2017, i que jo el vaig conèixer justament per això i que després hem estat parlant. Home, dic, si és el Dia de la Xocolata, parlarem amb un mestre xocolater com tenim a les Terres de Lleida, amb l'Ivan Pascual. Tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els dimarts ja saps que parlem de gastronomia amb el Felip Urbano, el nostre sommelier. Avui parlarem també d'un altre producte que jo crec que és dels més consumits al món. Pel que fa a beguda, jo crec que, llevat de l'aigua, és segurament el més consumit al món. Parlarem de cafès avui amb el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. Ja saps que ho fem amb el Moisés Camunyes avui. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i que podran anar amb fortes ratxes de vent i també amb calamarsa. Les acumulacions durant aquesta tarda a tota la província podrien superar els 23 per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes, a màximes que es quedaran als 30 graus a Balaguer i a Tàrrega, els 29 a Lleida capital, els 28 a la Seu d'Urgell i els 25 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda de l'est i del sud-est i tindrem alguns intervals intensos a zones de la depressió central durant aquesta tarda. I també al Pirineu les ratxes de vent podrien superar els 80 km per hora, sobretot a la Vall d'Aran. Si parlem ja de la jornada de demà dimecres, esperem cels ennuvolats o coberts amb ruixats i tempestes a primeres hores que podran ser localment fortes i aniran remetent durant la segona mitjana del dia i ja quedarà temps més estable amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Per últim, les màximes demà seran de 30 graus a Lleida capital, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Això és darrera hora. L'Acadèmia de Cinema Espanyola ha seleccionat Alcarràs de Carla Simón per representar Espanya a la 95a edició dels Òscar. La pel·lícula s'ha imposat a la coproducció catalana Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa, que també estaven preseleccionades. Alcarràs, distingida amb l'Os d'Or al Festival de Berlín, ha estat preseleccionada recentment per la 35a edició dels Premis del Cinema Europeu i fa un mes va fer el salt a les principals plataformes audiovisuals de streaming. La pel·lícula de Carla Simón es pot veure, per exemple, a Prime Video, a Filming, al iTunes, a Movistar, a Vodafone, a Orange i a Google Play i Rakuten. La 95a edició dels Òscar se celebrarà el proper 12 de març del 2023 al lloc habitual de Los Angeles. I comencem a parlar de successos també perquè els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desmantellat una plantació de marihuana dins d'una fàbrica de teixits abandonada de les Borges Blanques. La investigació es va iniciar a començaments d'estiu i des de llavors els dos cossos policials han treballat conjuntament fent comprovacions i vigilàncies de l'entorn fins a aquesta setmana, ahir dilluns, quan s'ha muntat un dispositiu policial conjunt i s'ha entrat a la nau. Els agents han comissat 1.301 plantes de marihuana i han detingut dos homes de 59 i 29 anys que s'havien amagat sota la coberta de la nau. Segons els Mossos d'Esquadra, els detinguts s'encarregaven del manteniment de les plantes, vivien a l'explotació i vigilaven la plantació. Sospiten que cultivaven la droga per enviar-la després cap a l'estranger. I també la plataforma veïnal del Centre Històric Som Veïns ha publicat a les seves xarxes socials una foto de tres persones que estarien consumint droga per denunciar el que passa als carrers i places del Centre Històric un dia qualsevol a plena llum del dia. Han assegurat que el lloc d'aquesta imatge és a escassos 100 metres d'un centre educatiu i de parcs infantils. L'entitat ha afegit que el consum de drogues campa lliurement pel barri antic i que molts toxicòmans porten la xeringa penjant de la vena mentre van pel carrer. Per aquest motiu, Som Veïns ha reclamat a la Paeria, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra més vigilància i que no ens diguin més que la situació està controlada. 17 imputats, 17 persones han estat cridades a declarar com a imputades en seus policials de Lleida i Mollerussa per suposades irregularitats en contractes de l'empresa pública Infraestructures.cat. Es tracta d'una peça separada de l'anomenat cas Boreas, en el qual s'indaga presumptes irregularitats en adjudicacions d'obres a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. A la peça separada, que ha donat lloc ara a aquestes 17 noves imputacions, s'indaguen suposats pagaments il·lícits per contractes menors de l'empresa de la Generalitat Infraestructures.cat. Els contractes són relatius a treballs en carreteres. Entre els 17 imputats hi ha l'excap de vies i obres de la Diputació de Lleida, Enrique Regaño, que avui ja està jubilat. La majoria dels 17 imputats van rebre la setmana passada una notificació per acudir-hi ahir dilluns a dependències policials per declarar sobre aquestes suposades irregularitats, encara que molts d'ells es van acollir al seu dret a no fer-ho i es presumeix que no ho faran fins que se'ls truqui des del jutjat instructor. Encara que aquest cas deriva de la instrucció del cas Boreas, s'ha separat d'aquesta macrocausa i es presumeix que podria acabar sent instruït a l'Audiència Nacional que porta les diligències de l'anomenat cas del 3% sobre suposat finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya. Es dona la circumstància que una part separada del cas Boreas ja ha estat unida a la instrucció del 3% que es porta a terme a Madrid. Es tracta d'una presumpta trama en la qual les empreses de dos germans de Mollerussa haurien falsificat factures en connivència amb un empresari octogenari d'Osca per desviar diners cap al finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Per aquesta trama ja han estat cridats a declarar a l'Audiència Nacional tant els dos germans de Mollerussa com l'empresari d'Osca que actuava de suposat testaferro. En fi, ja veus que al final tot és enginyeria fiscal per malbaratar diner públic que surt de la teva butxaca i de la meva, de tots. La veritat és que les penes per malbaratar diner públic, si ens creguéssim el discurs del la societat del benestar i del govern i tot plegat haurien d'estar castigadíssimes. És a dir, malgastar diner dels demés, diner públic, en aquest cas, hauria, per mi, ja, crec que hauria d'estar penat en excés, és a dir, per sobre. És greu, és molt greu, eh? És el diner que s'ha de fer anar per fer, jo què sé, per pagar, per exemple, un metge més. Jo sé que sempre em poso amb els casos tòpics, si vols. O per arreglar el carrer d'on vius, per exemple. Entre totes aquestes altres coses. Per mi el diner públic hauria d'estar molt més penat, la veritat. Però ja veus que en els darrers anys la quantitat de diner públic que s'ha malgastat dels pocs que han enganxat i han jutjat mai ha tornat a aparèixer. Mai ha tornat a aparèixer, que és una altra de les coses en les que la justícia hauria d'augmentar la seva velocitat de reacció per poder recuperar més ràpidament el diner que, com deia, ha sortit de la teva butxaca o de la meva. En fi. Canviem de tema. Lleida Ciutat. Un edifici de 4 plantes entre els números 30 i 32 del carrer El Carme està apuntalat a causa d'una esquerda. Segons han explicat fonts municipals, s'ha obert un expedient i l'immoble, que es troba deshabitat, tot i que hi ha un comerç a la planta baixa, s'està reparant. A la tercera planta ha aparegut una esquerda d'un centímetre a la paret mitgera que prossegueix i arriba fins a la segona planta. Per tant, s'ha de vigilar i força. Un altre d'aquests temes que em portem parlant, anava a dir setmanes, mesos, però ara sembla que sí, que tirarà endavant. I és que la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de forma definitiva el projecte bàsic i executiu de l'equipament comunitari per a múltiples usos, aquest que coneixem ara com a ECMU, però que en un moment donat el vam conèixer com l'alberg de Pardinyes. S'ha acabat el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions en contra de l'aprovació inicial el passat mes de juliol i després de desestimar les dues al·legacions presentades contra l'enderroc de dues antigues sitges. L'ECMU es destinarà durant l'estiu, no sé si l'estiu vinent, crec que no, ja serà l'altre, a l'allotjament de temporers que busquen feina a la campanya de la fruita i durant la resta de l'any com a allotjament d'urgència per a estades limitades de col·lectius diversos o emergències estacionals, entre d'altres. Un cop enllestits aquests tràmits, ja es pot procedir a la licitació de les obres. Això ho diu la paeria, que durant l'estiu es donarà allotjament a temporers que busquen feina. A veure, ho dic perquè m'ho han explicat aquí per activa i per passiva en entrevistes, en diferents entrevistes, diferents polítics. No hem quedat que tota la gent que ve a la campanya de la fruita ja ve amb un contracte i un allotjament? Hem quedat amb això, oi? Això ens ho han explicat sempre. Quan una persona ve a treballar a la campanya de la fruita, ja ve amb un contracte i amb un allotjament. És així. Doncs perquè necessitem construir un edifici, un equipament comunitari per a múltiples usos, per allotjar temporers que busquin feina a la campanya de l'estiu. És que la inversió és brutal. La pressupostada, ja saps que després, al final, vaja, espero equivocar-me, però ja saps que s'acabarà desviant. I d'aquests 4 milions i escaig, doncs ens en podem anar tranquil·lament a 5, 6, 7 o 8. Contratemps que surten, com que han hagut de canviar de lloc. Recorda que, a més, aquest alberg anava amb un solar, que quan a l'equip de govern se li va dir que, escolta, que allí estava a priori reservat per una residència de la tercera edat, que mai s'havia fet, és veritat, van dir que era inamovible, que era l'únic lloc on es podia fer a Lleida, que era aquell, no podia ser cap altre. O sigui, les línies d'energia i de força confluïen en aquell punt. Havia de ser allí. Ho recordo perfectament. Bueno, ara ja no és allí, és una mica més enllà, però segueixen per la zona. En fi, veurem com ho expliquen. Avui tenim tertúlia dels polítics, igual surt aquest tema. De totes maneres, si vols que tractem qualsevol altre tema, ja saps que m'envies un missatge de text o missatge de veu al nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180. 664-526-180. Si dius, escolta, fiqueu aquest tema sobre la taula avui a la tertúlia dels polítics. Canviem de tema, va, espectacles, perquè els tres principals equipaments culturals municipals de Lleida, la Llotja, l'Escorxador i l'Auditori, acolliran 38 espectacles i concerts fins a final d'any en el marc de la temporada que impulsa la paeria i que ahir la van presentar oficialment i que nosaltres ja havíem pogut tenir un tast previ divendres passat a l'Espai Groc. L'alcalde Miquel Pueyo va presidir ahir la presentació d'aquest cartell d'Arts en Viu de setembre a desembre, que porta per lema "Si no hi vas, no ho vius", acompanyat del regidor de Cultura Jaume Rutllan i els responsables de la comissió programadora i tècnics dels equipaments. Pueyo va destacar el pes creixent a la temporada de les companyies professionals lleidatanes, per exemple, amb estrenes de la Baldufa, Zum Zum Teatre i Campi Qui Pugui, i el nou descompte del 50% en el preu de les entrades per a estudiants de teatre, música i dansa menors de 20 anys. En fi, parlarem a fons, ja saps, a l'Espai Groc tots els divendres, cada setmana en la que tinguem un nou espectacle proper. I mira, ara un exemple de, del bon fer amb el diner públic, el que dèiem abans. Uns ens el prenen, els altres ens l'estalvien. I és que el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de les Garrigues han aconseguit un estalvi de més de 8.000 euros anuals a partir d'optimitzar les potències elèctriques en els subministraments municipals que tenen contractats. Aquest treball s'ha dut a terme en el marc del conveni entre el Consell Comarcal de les Garrigues i l'associació Líder de Ponent, entitat que ofereix aquest servei, entre d'altres. D'aquesta manera, sense haver de fer cap inversió, l'Ajuntament de Bellaguarda ha obtingut un estalvi anual de 1.500 euros, el del Cogul de 1.800 euros, el dels Omellons de 1.600 euros, de 1.500 el de Juneda, de 1.150 euros el de Puiggròs i de 1.000 euros en el cas del Consell Comarcal. Com et dic, calculant i veient les necessitats, ajustant la potència que tenim contractada, que és un d'aquells conceptes que a la factura elèctrica sempre surten com a fixe. És igual, si tu tanques totes les llums, sempre pagaràs un mínim. I d'on surt aquest mínim? No del consum elèctric, sinó, per exemple, entre d'altres, els impostos i les quotes fixes dels quilowatts que tenim contractats com a màxima potència. Si allò ho podem baixar, perquè no necessitem tants, s'ha d'estudiar, evidentment, doncs escolta, ho baixes i t'estalvies. És un bon exemple de gestió de diner públic. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'índex de preus del consum, el que coneixem com IPC, l'IPC anual a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran del mes d'agost ha baixat dues dècimes en comparació amb el registrat del juliol. Això no obstant, la xifra es manté per sobre dels dos dígits amb un, atenció, 12,2 punts. Tot això ens ho ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus han baixat lleugerament, tres dècimes, en l'àmbit de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles. La davallada es nota més en el transport, que passa dels 15,6 punts del juliol a als 11 punts a l'agost. Per contra, els preus dels aliments i les begudes continuen a l'alça, amb una pujada de 6 dècimes fins als 14,2 punts, i que tu de ben segur has notat a la cistella de la compra. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Explicava avui a l'inici del programa que, mira, ja sabeu que les persones, els projectes i les idees van i venen, tornen, i avui és una... Bueno, estic content, la veritat, és perquè recuperem un espai, el de Game Management i Game Immobiliària, que ja van estar amb nosaltres, si us en recordeu, que ens van explicar consells molt valuosos del món de la immobiliària, tant si has de comprar, com si has de vendre, com si vols llogar, com si tens algun pis tu i el vols posar lloguer. Ens van explicar l'Antonio Gausí i tot el seu equip molts bons consells. Doncs tornen i estaran amb nosaltres cada dimarts en aquesta hora, doncs explicant-nos tot el món immobiliari, que va canviant, que és que això canvia setmana a setmana, i que hi ha oportunitats i que hi ha maneres de fer les coses, i que amb aquests consells que ens explicarà l'Antonio el que hem d'evitar sobretot és que, mira, no ens prenguin el pèl. Antonio Gausí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, hi ha un canvi respecte a l'espai que vam fer fa uns mesos, és que l'Antonio el tenim aquí als estudis.
Sí, sí.
I això sí que és un plaer, Antonio.
Des de luego que sí, igualment.
Ha segut aquí als estudis davant dels micròfons, caram, és que és un canvi,
Canvia totalment, radical. La fase que vam viure amb la pandèmia i la pena de no poder comunicar-nos, no? Sí, visualment.
Totalment. Però, bueno. També us dic que l'Antonio ha vingut ja fa una estona, avui que és el primer dia per parlar, i hem estat mitja hora, tres quarts, parlant de futbol, eh? Però bueno, això fora de micròfon. Antonio Gausí, ets gerent de Gama Management, Gama Immobiliària, esteu al carrer Rovira Roure, número 14, internet us troben a gameimmobiliaria.es, gameimmobiliaria.es, a més des d'allí ja sortiu a totes les... els departaments de GAME, eh? De Construccions Antonio Gausí, GAME Promotora, GAME Immobiliària, GAME Consultora i GAME Senior. Vull dir que ho teniu tot allí, eh? GAMEimmobiliaria.es, Rovira Roure, número 14. I si voleu, doncs el telèfon 973-2300-66. 973-2300-66, que és la manera, a vegades, de fer aquest primer contacte. Antonio Gausí, com està el món?
Bueno, el món està, ja ho veus, no? Canviant, i canviant quasi a diari o setmanalment, eh?
El sector immobiliari és aquell sector en el que, tant quan van bé les coses com quan van mal dades, ens hi fixem per buscar un refugi d'estabilitat. I el món immobiliari ho té, això, però també hem de tenir molta cura amb el que fem o deixem de fer.
Sí, des de luego que sempre diem i donem el mateix, més o menys el mateix exemple, no? Una inversió immobiliària no és qualsevol tipus d'inversió. És una inversió que s'ha d'analitzar i madurar, perquè són inversions importants. No és comprar una bicicleta que després te canses i la deixes al trastero, no? Que sempre dic el mateix exemple. S'han d'analitzar. Nosaltres des de GAME, és el que comentàvem abans, el que intentem és, sobretot des de GAME Consultora, és donar aquest servei al client, tant a clients a nivell privat com a empreses, quan volen fer una inversió immobiliària de tot tipus d'actius. L'actiu, que l'altre dia me preguntaven, però per què me dius actiu? Què és això de l'actiu?
Què és un actiu?
Pues l'actiu és tot el que qualsevol tema immobiliari, qualsevol producte immobiliari, des d'un pis, un local, una nau, sòl rústic, sòl industrial, sòl residencial, qualsevol tipus de producte immobiliari. Mm-hmm. Nosaltres el que fem és, des de GAME Consultora, ens ve el client i diu, escolta, vull fer una inversió d'aquest tipus, disposo d'aquest import, i bueno, li fem un anàlisi de mercat i, pues mira, el teu producte, nosaltres entenem que per la rentabilitat que tu busques és aquest, el més acertat, i intentem donar el màxim assessorament.
Uh-huh. Arrel d'això que està explicant l'Antonio, ara que això crec que ho vam explicar i va quedar clar, però anem a incidir en aquesta idea. No fa falta, o sigui, a GAME et faran grans operacions i petites operacions. És a dir, la persona que busque un apartament també pot trucar a GAME.
Sí, sí, sí.
El que busque una gran inversió també ha de trucar a GAME.
Sí. Fem tot tipus d'operacions. Pensa que nosaltres, com que estem en contacte i, de fet, som services de guapis homologats, per dir-lo d'alguna manera més col·loquial, de diferents fondos d'inversió i entitats bancàries, fem tot tipus d'operació també. Tant operació petita s'entén des de 30 a 40 mil euros, a l'import que vulguis, no?
El vostre departament de consultoria, GAME Consultora, busqueu maneres de rendibilitzar o d'invertir el mateix, és a dir, les quantitats... T'ho dic perquè hi ha gent que es pot escoltar i dir, bueno, això no és per mi. Bueno, no és per mi, parlem-ne.
Sí.
Perquè de moment el producte bancari està com està.
Sí, no, nosaltres ara hem obert una altra línia des de fa quasi un any per... És una mica allò de la por petició del públic, que ens trobem que tenim molt inversor particular, privat, que necessita fer funcionar aquesta disposició que té, i buscant una rentabilitat fora de la rentabilitat que li pugui donar el que ja té, que seria l'entitat bancària, a través de fons, a través de borsa... I ens proposa a nosaltres, doncs mira, disposo d'aquest import i m'agradaria fer algun tipus d'operació. hi ha clients que li encaixa més el que ja hem comentat ara, que és el producte finalitzat, per dir d'alguna manera, doncs un pis, un local, una nau, que ja està en rentabilitat o no. I després tenim un client que ja no, això ja no vol entrar i vol fer un retorno, no és, per què? Perquè no se'l vol quedar en propietat, sinó que ell vol, busca un retorno a 3 o 4 anys. I hem obert una altra línia, que és un, donem finançament tant a persones físiques com a empreses, amb garantia hipotecària. Jo el que sí que comento des d'aquí, que qualsevol persona que li pugui encaixar aquest tipus de finançament, que ens truqui i li valorem l'operació o la proposta que tingui.
Per les dues parts, és a dir...
Per si, les dues parts.
Si teniu un capital que, escolta, a mi el producte bancari és que no m'encaixa o no m'hi vull enredar, doncs truqueu a l'Antonio Gausí i us faran propostes. Això sí, vosaltres sí que teniu clar que hi ha d'haver bastanta seguretat en totes les operacions.
Això és bàsic. Amb aquest tipus d'operacions...
El risc és pelosi, no per aquestes històries.
Aquí el risc és zero. Per això totes les operacions s'estudien d'una forma religiosa, per dir d'alguna manera, matemàtica, perquè no volem cap tipus de risc. Analitzem molt, molt, molt ben analitzats qualsevol tipus d'inversió, i a partir d'aquí hi ha algunes que entren i algunes que no, i les que entren, bueno, pues els plantegem al nostre client. De moment, totes les que hem fet al client, tant per un costat com per l'altre, estan encantats per la facilitat.
El client que ve a demanar diners també té l'avantatge de que els temps burocràtics i els temps d'execució són infinitament més ràpids i fàcils.
Fàcils. Nosaltres pensem que estem tancant operacions a 3-4 setmanes vista. Clar. Com si fos una firma d'hipoteca a notaria, perquè és en garantia hipotecària, clar està. Però amb 3-4 setmanes donem la solució.
Doncs, escolteu, l'Antonio Gausí, que ens acompanyarà cada setmana per parlar de temes immobiliaris, ja ho sabeu, de totes maneres, si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb ells, 973-230066, 973-230066, o si prefereixes fer-nos una consulta a través del nostre WhatsApp, doncs el 664-526-180, 664-526-180, escolta, el que tu vulguis, Antonio, tinc un, jo què sé, consultes que...
Això seria molt interessant, que la gent que no vulgui sortir directament a emissió, no? Que digui, escolta,
també
a través d'un WhatsApp, vull que parleu d'això, me preocupa aquest tema.
Correcte.
O de quina manera, bueno, nosaltres
encantats. I si
encantats...
us voleu anar a veure, encantats també estaran.
Sí.
A Rovira Roure, número 14, primera planta, allí t'espera l'Antonio Gausí i tot el seu equip. Antonio, escolta, encantat de veure't, i tornem la setmana vinent.
Vinga, gràcies.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com ja us havia explicat avui al principi del programa, avui és el Dia Internacional de la Xocolata. Ja saps que és un d'aquells menjars que l'associem normalment a un estat de felicitat o quan ens falta una mica d'alegria o de felicitat. A part, és que és el rei de les postres. No sé, jo, la xocolata és un d'aquells temes que m'agrada de parlar i de provar-lo, i de provar-lo també, només faltaria. Jo fa uns anys vaig conèixer l'Ivan Pascual, és pastisser, a més, quan el vaig conèixer és perquè era finalista al World Chocolate Masters del 2017, representant a Espanya, I bé, el vaig contactar, vam fer una entrevista i arrel d'això doncs, ens hem parlat doncs, al cap dels anys, no?, de la seva trajectòria. I per això avui dic, home, Dia del Xocolata, hem de parlar amb l'Ivan Pasqual. Ivan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal? Encantat.
Clar, Ivan, és que no sé com t'he de presentar, mestre xocolater o com et presento?
Al final som persones que estem tocant el cacau cada dia. Jo em presento com a chocolate maker, vale. El que som, no? Que al final som qui que, estem fent el xocolate dia a dia.
Molt bé. Escolta, Ivan, com estàs?
Pues molt bé, aquí continuant amb aquest projecte que va arrencar el 2017 i amb moltes ganes, molta força de poder treballar, de poder adquirir aquests cacaus a nivell mundial.
Ivan, tu al dia a dia, on estàs treballant a hores d'ara?
Nosaltres tenim un petit obrador de xocolateria al Menà, que és un poble a 23 quilòmetres de Lleida, i allí estem elaborant, o sigui, tot l'any estem torrant cacau, estem comprant cacau a diferents orígens del món. Penso que ara actualment estem treballant en 26 països d'origen, dels quals comprem el cacau directament a petits productors, a petites cooperatives, dels quals tenim molt bones referències i ens envien directament a cacau. Això és un camí bastant llarg, eh? Sembla fàcil, però no ho és en absolut.
Clar. Recordem que la xocolata, la seva base és el cacau. Ho dic perquè després hi ha els altres invents i xocolates més dolces o més en llet. A veure, a mi m'agrada la negra, aquella, el 99% o el 100%.
T'ho agraeixo que em facis aquest comentari.
Clar. I suposo que igual que el cafè, veig que influeix, no?, el país on ha crescut el cacau pels matisos i pel gust final.
Clar, pensa que nosaltres arrenquem amb un projecte que es diu Vintubar. Vintubar seria la traducció a l'anglès de la fava a la tauleta, la fava de cacau fins a la tauleta. I és una denominació que ja està molt improntada, sobretot als Estats Units i més dels països del nord d'Europa, que significa que nosaltres intentem tornar a retrobar els sabors originals que tenia la xocolata, que ni molt menys són com les que podem provar en supermercats, no? O altres xocolates potser més industrials. Que el cacau, o sigui, la xocolata hauria de tenir solament dos ingredients. Un seria el cacau i l'altre seria el sucre a nivells diferents, no? Pues si és del 70%, del 80%, del 90%. Però, malauradament, la indústria, per un tema de rendibilitat, de costos i això, pues, està posant altres ingredients provenients del cacau o no. Generalment són que no, però bueno, facilitar el que és el tractament i el que és els diferents productes que fa la indústria.
Clar. Estàs al Menà treballant, però em sembla que aviat et podrem veure per Lleida també.
Correcte. Nosaltres vam agafar un projecte una mica boig, no?, que és una botiga pop-up, una botiga efímera, dels quals obrim una botiga així per campanya de Nadal, on podem ofertar el que estem treballant tot l'any al nostre poble d'Almenà, a la capital de Lleida, que estem al Rovell de l'Ou, estem al carrer Major, i allí hi ha un tràfic de persones molt gran que ja estan esperant en candeletes a veure on obrim, no?, i quan obrim.
Bueno, i podem dir-ho, on obriu i quan obriu?
Sí, podem dir-ho ja podem dir-ho, ho dic en primícia. Obrirem la tercera edició del pop-up el dia 10 d'octubre al carrer Major de Lleida, el número 79, en frente del Zara, més o menys.
Número 79, molt bé. Carrer Major 79, el 10 del 10. Mira, és una xifra ben rodona. Escolta, tu estaràs algun dia per aquí o no?
Sí, nosaltres estem a la botiga, estem en feedback amb el client, perquè també tenim a veure, estem fent els productes perquè agraden al nostre client, i si el client ens demana el xocolates del 80%, han de tirar cap a aquesta línia.
Clar, clar. És el pop-up, aquesta botiga efímera que dius, suposo que estareu fins dates de Nadal.
Sí, estarem fins al gener. Estarem fins al gener. A Sant Reis, sí, que és on podeu trobar tot el tema de bomboneria, els 26 orígens que nosaltres actualment estem treballant, i sobretot ara estem començant a improntar producte quilòmetre zero. Tot el tema de fruit secs, no?, que aquí estan important, ametlles, avellanes, nous, anacards, tota aquesta part de festuc també, de productes quilòmetre zero que els trobem aquí justament per aquí a la comarca on estem, no?
Clar, no cal portar-ho de Califòrnia.
No, ni molt menys. Aquí tenim un producte molt més bo que el de Califòrnia.
No, t'ho dic perquè a vegades és... A veure, dic Califòrnia, però com puc dir qualsevol altre lloc del món, m'agrada que m'expliquis això del quilòmetre zero,
perquè ja no només per una raó de si és bo o no és bo, sinó per una raó de sostenibilitat, que avui en dia ens ho podem començar a aplicar a moltes parcel·les de la nostra vida. No és el mateix menjar-se una ametlla que ve de l'altra punta del món, per molt que el cost al final sigui el mateix, algú acaba perdent, perquè és que hi ha coses que no poden ser, que menjar-te una ametlla que s'ha fet aquí a 10 quilòmetres de casa teva.
Clar, i que podem controlar sobretot maduracions, tempos, o podem controlar tot el que és d'aquí, no? En canvi, si ve de Califòrnia o d'un altre costat del món, clar, no es pot controlar, has de confiar en les persones que el compres. Per això, cacau, és molt important confiar en el nostre clar. Agricultor, al final distribuïdor que ens arribi, que t'acaba amb les òptimes condicions.
Molt bé. Escolta, Ivan, et queda temps per presentar-te en algun concurs o no?
Doncs no em queda massa temps, no, perquè ara hem ampliat la família també. Bueno. I clar, entre una cosa i una altra, el concurs m'encantaria poder-me presentar, però implica molt esforç, molt temps, molt equip, no? I ara estem molt il·lusionats amb aquests projectes de xocolata que estem fent i vull dir, ara una mica m'he retirat, eh? No és com que m'he retirat de concurs, però és aquesta part de que, bueno, que estem treballant per nosaltres i ens omple de satisfacció només poder trobar un cacau a l'altre costat del món que ens sorprengui el seu sabor.
Home, ja té la seva dificultat. De totes maneres, Ivan, perquè jo sé que tu ets una persona inquieta en aquest sentit, tot i no presentar-se a cap concurs, segur que tu vas experimentant a casa, provant algun postre nou, alguna manera. Escolta, digue'm l'últim que has estat fent, ni que sigui per...
Mira, l'últim que hem estat fent amb un mestre cerveser, perquè sempre intentem fer aquestes col·laboracions amb persones d'altres àmbits que també tenen molt a veure amb el cacau. Hem fet amb un mestre cerveser que controla moltíssim les fermentacions, podem fermentar per segona vegada el cacau amb koji. I això aconseguim que la nostra xocolata tingui un sabor umami.
Mare de Déu.
Superinteressant.
Ja, però i això com arribes a la conclusió aquesta? És a dir, com se t'ocorreix aquestes històries?
Bueno, al final és anar provant i és envoltar-nos d'un equip que té molt a veure amb això també. Vull dir, el cacau és un producte fermentat i al final aquesta fermentació és el que li aporta el sabor, no? I paral·lelament amb altres oficis o altres productes que també tenen a veure molt les fermentacions per canviar sabors, o simplement hem adaptat un món amb un altre i a veure què passa, no? Això és l'experimentació i més bé que contínuament estem experimentant.
Correcte. Escolta, avui és el Dia Internacional de la Xocolata a grans trets, perquè això és complicat, però no res, amb 30 segons. Des de que s'agafa el gra del cacau a planta fins que el tinc en una tauleta de xocolata, què li va passant al cacau?
Pues mira, es compra aquest cacau per l'origen, que ja ens costa prou, no? Que han de tenir un correu electrònic. Sí. Això és el més important. Després ens l'envien a través de vaixell, que sempre dura un parell de mesos, ens arriba per la porta d'entrada d'Europa, que és Amsterdam, allí nosaltres comprovem i fem anàlisis del que és la qualitat, microbiologia, metalls pesats, i quan ens donen l'okay, tarda un parell de setmanes o més, ens arriba a casa. Llavors l'hem de torrar, l'hem de descascarillar, l'hem de molturar, i passa per un procés de maduració de 3 a 6 mesos. Mm. Llavors, una vegada fermentat, podem tornar a la fondre i fer la tauleta. O sigui, que estaríem pensant que des que comprem un cacau fins que tenim la tauleta pot passar perfectament un any.
Ah, això anava a dir. Dic, és que sí. A vegades ens pensem que això es va collir fa... No, això és d'un any per l'altre.
Sí. És l'última collita, sempre agafem l'última collita, però ara estem comprant la segona collita del 2021.
Molt bé. Molt bé. Sí, sí. Doncs, Ivan Pascual, escolta, que sempre és un plaer parlar amb tu. De totes maneres, mira, ho fem per telèfon perquè tenim les agendes com les tenim, però jo he de reconèixer que quan jo convidava, quan es podia, a l'Ivan als estudis, sempre em portava alguna cosa per tastar. I escolta, el que et porta l'Ivan sempre és bo. De totes maneres, d'aquí 4 dies, el dia 10 d'octubre, el tindreu al carrer Major número 79 a Lleida durant res, fins al gener, o sigui que hi ha tota la tardor i després de Nadal, a carrer Major 79 a Lleida. Ivan Pascual, escolta, que és un plaer. Escolta, acaba de celebrar el Dia Internacional de la Xocolata. No sé si et faràs alguna cosa especial.
Clar, menjar xocolata, com cada dia.
Que no, escolta, la xocolata bona no engreixa, amb mesura, que la gent que sàpigui...
Cada dia que ets 10 o 12 grams de xocolata, encara que sigui per provar com està...
Els nutricionistes ho recomanen. Aquí queda. A més, si està fet amb aquest procés que ens ha explicat l'Ivan, és bo, segur. Ivan Pascual, una abraçada, cuida't força i enhorabona.
Molt bé, moltíssimes gràcies, un plaer.
Quin dia més maco, el dia de la xocolata. Ja ho sé que passen mil coses al món i que, a més, segons la casa, passen mil desgràcies, però, mira, si no ho has provat mai, de veritat, si no ho has provat mai, la nota és molt amarga, però prova-la. La xocolata del 99%, prova-la i m'expliques. I tornem d'aquí uns minuts, al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope en este martes en el que ha vuelto la lluvia. Llueve de manera generalizada y aunque pueda ocasionar trastornos, no podemos dejar de pensar que es una buena noticia en este país de embalses en este momento medio secos. Desde luego está siendo una bendición en provincias como Jaén o Granada, donde estas precipitaciones están ayudando a controlar los incendios forestales que permanecen activos. Y además la lluvia es un elemento que mira por dónde nos sale gratis. Algo a tener en cuenta en un día en el que los precios confirman una subida del 10,5%. En el IPC del pasado mes de agosto. Llevamos tres meses consecutivos con los precios subiendo por encima de los dos dígitos, del 10%, lo que es un dato sin precedentes y además una barbaridad. Y estamos hablando de una media, porque si sacamos la lupa y vemos los productos de la cesta de la compra, pues podemos apreciar cómo los aceites comestibles, como por ejemplo el de girasol, han subido más de un 70%, las harinas y otros cereales casi un 40%, y la mantequilla, según los datos que ha publicado hoy el INE, más de un 30%. Elementos tan comunes como los huevos acumulan otro 22% de subida y la leche un 26% de media. En resumen, que si queremos hacer, yo que sé, un bizcocho casero, pues nos va a costar un 25% más caro que hace justo un año, solo en ingredientes, porque si nos ponemos claro a sumar la electricidad que utilizamos en el horno, pues tenemos que saber también que la luz la pagamos un 60% más cara que en 2021. Todo este cúmulo de datos ya están modificando sin duda nuestros hábitos de consumo, aunque sea por mera supervivencia. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el descenso en el consumo de la carne de pollo es de un 15% en un año, el de la fruta roza el 10% y se nota un bajón considerable en el consumo de pescado, que también ronda el 15%. No tiene por qué significar que ya no compremos pollo o manzanas. Significa que compramos menos cantidad para ajustar nuestro presupuesto doméstico. Y digo pollo, como podría decir cualquier otro alimento, como este que compraba Verónica, a quien hemos acompañado a hacer la compra.
Pero es que la sepia
exagerado.
Es que la sepia me he quedado. Gracias.
La sepia también es una de las cosas que he visto que ha subido muchísimo. Yo antes compraba mucha sepia y ahora pues tengo que comprar menos.
Este comentario de Verónica puede aplicarse a cualquier otro producto. Estirar todo lo que podamos, ya sea para hacer un plato de pasta, reformar nuestra cocina, reparar el coche o comprar el uniforme de los niños en esta vuelta al cole. Todo ha subido, o casi todo, porque según este IPC, lo que está bajando es el precio de los equipos y servicios de telefonía móvil, los peajes y también el precio de los aparcamientos públicos. Esto por quedarnos con algo positivo, pero nos sirve de poco consuelo, ya que en la cesta de la compra, que es algo imprescindible, no encontramos productos que hayan bajado su precio. Sí los hay, por seguir siendo optimistas, que en agosto moderaron su subida, como por ejemplo las patatas o el aceite de oliva. No sé si será un punto de inflexión, pero ojalá que así sea. Pues además de esta, de los datos del IPC que hemos conocido hoy, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares, como siempre, Ángel Correas.
Y como venimos contando en COPE, hemos podido saber que el PP votará esta tarde en contra del impuesto que el gobierno quiere imponer a la banca y a las eléctricas, impuesto con el que el Ejecutivo espera recaudar 7.000 millones de euros. Y en la medianoche de este martes va a terminar el plazo dado por el gobierno al Consejo General del Poder Judicial para que designe a dos magistrados del Tribunal Constitucional. De momento no hay visos de ningún acuerdo, ya que de hecho la primera reunión para abrir el debate sobre posibles candidatos está fijada para el próximo viernes.
viernes. Y ya tenemos candidata española a los Oscars. La película Alcarrás de Carla Simón peleará por la estatuilla a mejor película extranjera de habla no inglesa en la gala de Hollywood. La cinta refleja la vida de varias generaciones que se dedican al cultivo del melocotón en esta localidad leridana. Y en tres cuartos de hora, más o menos, está prevista la llegada del Papa a Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, país de mayoría musulmana y con unos 200.000 católicos. En esta visita por la paz y la reconciliación, Francisco participará hasta el jueves en el Congreso Mundial de Líderes Religiosos, con algunos de los cuales mantendrá encuentros privados y pronunciará cuatro discursos y una homilía en la misa que celebrará mañana miércoles. Y además, los obispos de Cuba han publicado un mensaje ante el referendo popular previsto para el 25 de septiembre sobre el nuevo Código de las Familias. Reconocen avances en esta ley en la protección de niños y ancianos, al tiempo que critican la ideología de género en muchas propuestas, la adopción por parejas del mismo sexo o la gestación solidaria, y piden más pluralidad en la información que permita al ciudadano asumir su decisión y también su voto.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada de la Liga de Campeones con, este caso, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
A las 9 de la noche, uno de los mejores partidos de la jornada en Múnich, Bayern Múnich, Barcelona, y también en Alemania, Bayern Leverkusen, Atlético de Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 8:30 en el tiempo de juego. Y estamos pendientes de las peticiones de las árbitras de fútbol femenino que han impedido que se celebrara la primera jornada. Acaba de terminar una reunión entre las partes. La pregunta, Andrea Peláez, es: ¿con acuerdo o sin acuerdo?
No hay acuerdo entre las partes, que además, según el director general de la Liga, Pablo Vilches, presentan posturas muy alejadas. Yolanda Parga, responsable de las árbitras, ha afirmado que las colegiadas se sintieron infravaloradas y decepcionadas con la última oferta, y además ha anunciado que sin acuerdo no se van a pitar los dos partidos de Copa con equipos de primera. El CSD ha convocado una reunión esta tarde a las 5 para buscar un acuerdo con carácter urgente.
Y el número uno del tenis, Carlos Alcaraz, acaba de llegar a Valencia para incorporarse al equipo español que va a disputar allí la Copa Davis. La pregunta es si jugará mañana contra Serbia.
No lo sabemos aún, todavía acabo de llegar, tengo que instalarme al equipo, instalarme a todo y ya veremos.
¿Tienes cara de número uno?
Bueno, bueno, pues un orgullo, ¿no?, de estar de número uno, es un sueño y la verdad que muy contento.
Y una noticia más, acaba de anunciar la Liga un cambio de horarios de este fin de semana en el fútbol. El domingo a las 2 será finalmente el partido Osasuna-Getafe y a las 6:30 el partido Betis-Girona.
Comenzamos ya a mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts ja per sobre de la 1 de la tarda. Seguim a uns 24 graus a la ciutat de Lleida. Temperatura estable, plana, amb nuvolades, amb pluges, però lleus i minces. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on tenim el Moisés Camuñas per parlar de la previsió meteorològica del que queda de dia i també de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i que podran anar amb fortes ratxes de vent i també amb calamarsa. Les acumulacions durant aquesta tarda a tota la província podrien superar els 23 per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes, amb màximes que es quedaran als 30 graus a Balaguer i a Tàrrega, als 29 a Lleida capital, als 28 a la Seu d'Urgell i els 25 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda de l'est i del sud-est i tindrem alguns intervals intensos a zones de la depressió central durant aquesta tarda. I també al Pirineu, les ratxes de vent podrien superar els 80 km per hora, sobretot a la Vall d'Aran. Si parlem ja de la jornada de demà dimecres, esperem cels ennuvolats o coberts amb ruixats i tempestes a primeres hores que podran ser localment fortes i aniran remetent durant la segona meitat del dia. Ja quedarà temps més estable amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Per últim, les màximes demà seran de 30 graus a Lleida capital, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1 a 9 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, diu Greenpeace que critica a la Generalitat de Catalunya i la critica perquè subvencioni amb 3,2 milions d'euros fins al 2023 vols no rendibles en plena emergència climàtica. Un informe elaborat per l'organització ecologista critica les ajudes a través de la Societat Pública Aeroports Públics de Catalunya, SLU, per mantenir vols a l'aeroport de Lleida-Alguaire. De fet, els ajuts se sumarien als que ja rep la companyia Ryanair per operar a Reus i Girona. No només a Lleida tenim el problema. Uns vols que, segons l'entitat, no serien rendibles sense injeccions de diner públic. Per tot plegat, l'ONG Greenpeace exigeix al govern que deixi de subvencionar l'aviació pel fet que és un dels transports més contaminants i dediqui aquests recursos a promoure un model de mobilitat que no incrementi les emissions de CO2. Es dona la... Permeteu-me, la punyetera casualitat de que t'estan enviant comunicacions des de la Generalitat de Catalunya per informar-te que el padró dels vehicles del 2021 ja es troba disponible a la seva plana web i que pots comprovar, accedir i comprovar quants diners has de pagar per l'impost del CO2. És increïble que gastem només a l'aeroport de Lleida, i hauríem de sumar els de Reus i els de Girona, 3,2 milions d'euros per fer volar avions pràcticament buits, segons m'expliquen fonts personals que han agafat aquesta línia a l'estiu, ja no diem fora de l'estiu, no, a l'estiu, que teòricament és quan més gent hi ha d'anar, i que voli l'avió amb 11, 12, 13 persones dins, i que haguem de subvencionar-ho amb diner públic de 3,2 milions d'euros. I després, tu que tens un vehicle que et consciencies amb el tema de la sostenibilitat i que l'agafes el mínim possible perquè no contamini, i escolta, tampoc ens hem d'enganyar, perquè no gasti, perquè avui en dia és caríssim moure un vehicle, et clavin, perdoneu l'expressió una altra vegada, et clavin l'impost del CO2 tant si l'has fet anar com si no. Si és que al final els diners que deuen de traure de l'impost del CO2 deuen d'anar directament cap a les subvencions dels vols de l'aeroport de Lleida, el de Reus i el de Girona. Clar, quina força tens, tu o jo? Bé, sí, et diran sí, cada 4 anys vota, que no serveix de res. Si la gent que hi ha a l'oposició no presenten aquestes xifres i els diuen, però escolti, què m'està fent aquí? M'està prenent el pèl ja directament? És que de què serveix tot plegat? Tanta història de la sostenibilitat. Si ho fem, fem-ho bé. Si ho fem, fem-ho bé. Per un costat em prens diners per una cosa i per l'altra els regales a uns altres per fer una activitat que contamina. I la que em prens tu a mi és per evitar que contamini. És a dir, em dius, compra't un cotxe nou que no contamini i així no et cobraré aquest impost del CO2. En fi, tot plegat, déu-n'hi-do. Si tens alguna cosa a explicar-me, m'envies un WhatsApp de text o de veu al 664-526-180, 664-526-180. Ben trist tot plegat, eh? Generalitat de Catalunya. Això no ens ho fan des de fora de Catalunya, ens ho fem nosaltres mateixos. Va, canviem de tema. Ciutat de Lleida, perquè el Museu de Lleida acull l'exposició itinerant que porta per títol Avui toca el Prado. És una mostra accessible per a persones amb discapacitat visual que mostra 7 imatges en relleu de 6 obres del Museu Madrileny i una del fons del Museu Lleidatà. La mostra es va exposar per primera vegada el 2015 al Prado i després va recórrer diverses ciutats espanyoles. Tot i que estava previst que arribés a Lleida el 2020, la pandèmia ho va impedir. Escoltem a Marcelino Cid, que és director d'ONCE a Lleida, que agraeix aquest tipus d'iniciatives.
No, ens sentim persones quan podem accedir a la cultura, quan podem llegir un llibre, quan podem veure una obra de teatre, una pel·lícula amb el cine, o quan podem vindre aquí al museu i encontrar que el museu és accessible.
Hi ha la mostra compta amb panells i cartells en braille, així com amb una audiodescripció de suport per poder fer el recorregut tàctil per les peces exposades. Així mateix ofereixen ulleres opaques per facilitar aquesta experiència sensorial a tots els públics, allò de posar-se la pell d'un altre. I així potser de vegades entendríem per què aquell col·lectiu o aquella altra persona de vegades es queixen de coses que no entenem. pues, perquè no sabem posar-nos a la seva pell. Recorda que amb successos han detingut dos homes i han desmantellat una plantació de marihuana en una fàbrica textil abandonada de les Borges Blanques, 1.301 plantes de marihuana han decomissat. També denuncien que es consumeix droga a plena llum del dia al barri antic de Lleida. I també hi ha 17 imputats a Lleida per presumptes contractes irregulars en carreteres, suposades il·legalitats en operacions de l'empresa de la Generalitat Infraestructures.cat a Lleida. Entre els investigats hi ha un excap d'obres a la Diputació de Lleida. I també saps que s'ha aprovat definitivament el projecte de l'equipament per allotjar temporers al barri de Pardinyes de Lleida. La Junta de Govern local ha desestimat les dues al·legacions presentades contra l'enderroc de dues antigues sitges. En fi, que quan volen, les coses segueixen endavant. I quan no volen, doncs no tiren endavant de cap manera. Exemples de les dues parts en tenim i ben presents a la ciutat de Lleida. Fem una pausa, va, que de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano, sommelier, avui, va, que parlarem de café.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59€ y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a dos quarts de dues. Ja saps que els dimarts, en aquesta hora, parlem de gastronomia. Ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bonet, què tal?
Com estàs?
Pues bueno, ja de tornada, a tope i... No, preparant, passant calor encara, però bueno...
Escolta, ja t'estem trucant a Barcelona, en directe. Sí, està plovent? Sí. Està plovent?
No, ara mateix no.
Ara no. Bueno, a Lleida plou, però poquet.
Ja va bé, això.
I tant que va bé, però bastanta més quantitat. Ara, com sempre dic, pluja bona, sisplau, que no caigui tota de cop, que si no, no en farem res. Jo explicava avui que... Avui és el Dia Mundial de la Xocolata. Hem parlat amb l'Ivan Pascual, que és mestre xocolater de les comarques de Lleida, i deia també que parlaríem també de potser de la beguda més consumida al món després de l'aigua, com és el cafè. La veritat és que crec que el cafè està extès, no sé si pràcticament a tot el món i a totes les societats. És una d'aquella beguda que és internacional, és mundialment coneguda, el cafè, Felip.
Bueno, jo crec que a part és una part molt important dintre de la gastronomia.
Sí.
Pensa que una part, quan finalitzem una part, si el cafè no és bo, el que surts d'allà no surts tan igual de content que si és bo, no sé si m'explico.
Sí.
És una part superimportant de la gastronomia i si és cert, és el que tu dius, que jo crec que està estès a tot el món.
De cafès, perquè a veure, saps què passa? Que de cafès, de les persones, parlant de cafès, pots trobar sempre el que hi entén de veritat i no parle gaire, el que hi entén de veritat i parle molt, el que no hi entén gaire o gens però parle molt, i el que no hi entén i simplement prova i diu, mira, a mi m'agrada aquest i ja en tinc prou, i el que no entén res i li és igual barrejar-lo amb qualsevol altra història. Anem a parlar una mica de cafès, perquè clar, el cafè al final és un gra d'una planta que s'ha d'acabar transformant en una beguda. El cafè ens el podem trobar amb gra, torrat, amb pols, ara darrerament amb càpsules, amb el problema mediambiental que suposa tot plegat, i a més el cafè es fa a uns quants països del món, a nivell d'agricultura, i depèn d'on estigui fet també el seu aroma i gust final, oi?
Sí, bueno, existeixen moltes varietats, al món. Moltes, de moltíssimes, eh? El que passa que hi ha 5, que són les principals, i després 3, que serien les més utilitzades, que són seria l'aràbica, l'ibèrica i la robusta. I dintre d'aquestes 3, la que trobarem sempre, o habitualment, és la més coneguda, que és l'aràbica, no? O sigui, que a partir d'aquí és el que tu deies, i en molts països no crec que tenen...
L'aràbica, m'has dit, eh?
Sí, aràbica, sí.
Aràbica.
Sí,
aquesta és la més extesa, o més coneguda?
Aquesta està al 100% de l'àrea cafetera mundial de cultiu, el 100% és d'aquesta, ¿vale? Mm-hmm. Llavors, clar, és el més conegut, i cada país pues, té la seva planta, no? I evidentment és el que tu deies, pues, tenen unes varietats diferents, no? Però la més coneguda és de l'aràbica, i a partir d'aquí, pues, bueno, pot ser de Colòmbia, pot ser de... en aquest cas, l'aràbica principal o la història seria d'Etiopia, de l'antic Yemen, ¿vale? Que això fa més de 2.000 anys, existeix, el primer cultiu d'aquí, però cada país, pues, bueno, Brasil també té, Kenya, però sempre la varietat més estesa, ja que hi ha un 60% al món, és l'aràbica.
L'aràbica. Molt bé, vale, ho plantem, es recolecte. Què fem llavors amb el gra de cafè?
Bueno, clar, això surt d'un gra verd, que a partir d'aquí s'ha de treballar, no? Per al final arribar al punt del gra que nosaltres podem comprar, no? Que és una refacció que fem d'aquest gra, ja està. O sigui, cada mestre pues, fa la seva fórmula, per d'alguna manera.
Torrefacció, perquè jo amb això ja he llegit molt. Torrefacció passada, poca, mitja, barrejada...
Bueno,
no sé si hi ha una solució òptima amb això.
Bueno, però això és que depèn de cada mestre, ja. No? Llavors, jo no sabria dir ara mateix el que fa una marca de cafè, que un mitjà de la transacció, si és més torrat o no, aquí cadascú, doncs serà, parlem d'això, no? Té que, com, per dir-ho d'una manera, perquè la gent no entengui, és com la seva fórmula. No?
Clar, això és com les benzines. Pots anar amb una marca blanca o els altres que tenen mil additius allí, no saps ben bé, però diuen que va millor. Bueno, això és el mateix. Fórmules secretes, per entendre's, o maneres secretes.
Exacte, de fet.
Molt bé. Val, per consum a casa, Felip Urbano,
jo tinc a casa
en el teu cas, què tens?
Jo tinc a casa la cafetera italiana de tota la vida, la de rosca.
La de?
La tothom que quan entra a comprar faci amb la magondia la de rosca, doncs jo tinc aquesta, que per mi, això és, millor personal, és la millor cafetera del món.
Vale, però tu allí poses cafè en pols.
Bé, hi ha molt gust, sí.
Sí, sí, però tu com compres el cafè, en pols o te'l mols a casa?
Jo, actualment, hi ha molt gust, però abans sí que comprava, que el comprava amb el gourmet del Corte Inglés, que hi ha una varietat extra de cafès, una varietat de país de cafè, lo comprava en gra i després allà pues, te'l feien.
Ah, vale, no tenies tu un molinet a casa i cada vegada que havies de cafè te'l mors.
Tinc un molinet, però té més anys ja que la seu vella.
Deu de ser...
I no funciona allà.
Deu de ser el mateix que hi ha moltes cases. Com el guardes el cafè? S'ha de guardar ben tapat, eh?
Bueno, jo el tinc amb un tallo de vidre i no el fico a la nevera, eh? La gent diu que s'ha de ficar a la nevera, jo el tinc amb la despensa, però amb un lloc de casa que no li dona... Que no hi ha... No té molta calor, que és el pitjor que li pot passar al cafè, no? Però no, jo, sempre la gent diu que l'has de ficar a la nevera, tu no el fico a la nevera, eh? Uh-huh. Aquí cadascú ja, no sé, serà per el tema de si està una miqueta més fred, aguantarà les peculiaritats que té el cafè, doncs almenys aguantar més. Jo el tinc a la despensa, amb un posto que no fa calor, que la humitat és bona, i que no li va anar, evidentment, doncs, al llum del sol, no? Que seria el millor que... Però a la nevera no el tinc, és el que recomano.
Bé. I després, quan te'l fas, llarg o curt?
Home, a mi que m'agrada fer-lo amb llet, pues, bueno, normal. Però m'agrada molt el cafè, eh? Sí que és cert que últimament no prenc tant, que si no després hi ha conseqüències.
Molt bé. O sigui, però... tu te fas cafè amb llet?
Jo me faig cafè amb llet, al matí, sí.
Però més llet i una mica de cafè, mitat i mitat?
Portet de cafè.
Molt bé. Escolta, a nivell de sumiller, Felip Urbano, el cafè, amb què maride bé el cafè?
Bueno, jo crec que sempre al final, el que dèiem abans, no? Un bon àpat, un bon dinar, un bon sopar, un bon menjar, amb bona companyia, un bon cafè, al final això acaba que sigui també perfecte. No fan bon cafè a tots els bars, o, ¿vale? Perquè no, hi ha una fórmula o hi ha una manera de fer el cafè, però sí que és cert que, bueno, pues, xocolata a mi m'agrada moltíssim, xocolata negra, és perfecta. I bueno, al final sempre l'acompanyes també, podries fer mentre fas cafè una miqueta ja de vidols també, bueno, però sempre és això, podria ser al final d'un bon dinar, però si és un bon cafè, perquè a vegades tu saps que entres a algun bar i demanes un cafè i dius, uf, això està horrible. Llavors, clar, és que hi ha maneres de fer. O sigui, un cafè sembla molt fàcil, però i és fàcil de fer, però l'has de fer amb amor, com sempre, i l'has de fer bé, si no, no està bo.
Bueno,
al final, a la vida...
I que la matèria prima sigui bona, també, eh?
No, clar, home, sí, però vull dir, igualment, és això, sembla molt fàcil, però s'ha de fer un bon cafè, no és tan... No sé com explicar-ho.
No, correcte, que s'ha de mimar, que s'ha de mimar. Escolta, per cert, ara que deies això, perquè venim de l'estiu i hi ha molta gent que a l'estiu canvia a cafè amb gel. Jo, per exemple, m'agrada el cafè amb gel, però me'l prenc així, si puc, tot l'any, més igual hivern que estiu. Fred o calent, el cafè?
Bueno, aquí... No,
això va a gustos, no això va a gustos. Però, vull dir, però a nivell de sommelier, Felip, fred o calent perd matisos de gust d'alguna manera o altra o no?
Ja no és calent, sinó que si tu li fiques gel, que el que fa és que aigualí com a qualsevol líquid més, aquesta part que estem dient, que en aquest cas és cafè, bueno, li fas aquell punt d'aigua, no? Després, al final, cadascú, pues, bueno, té que ser feliç, si li agrada el cafè amb gel, pues cafè amb gel, ja està. Aquí no entrarem en discussió, però sí que és cert que tot el que si li fiques gel, al final, veus cafè amb aigua, això està clar.
No.
Fet o calent? A mi m'agrada calent.
Val. Felip, que ara no recordo si tu ets un cocinitas, per entendre'ns. Tu t'agrada la cuina?
M'agrada cuinar, sí.
T'agrada cuinar. Escolta, tens algun...
Sóc un expert, però m'agrada cuinar.
Però no, és igual. Escolta, cuinem per nosaltres i ja està, cadascú. Tu tens alguna recepta o alguna... Sí, alguna recepta que provis a casa amb cafè?
Bueno, el postre més emblemàtic o més conegut és un tiramisú.
Amigo.
Llavors, aquí...
Però tu t'atreveixes amb un tiramisú?
No l'he fet mai, la veritat, però mira... No, mira, lo faré aquesta setmana i per la setmana que ve ja t'ho diré.
Vale.
Sí.
Ara t'he posat en un compromís, eh?
No, però tenim YouTube, això és superfàcil, eh?
Bueno.
Fica YouTube, com has fet tiramisú i a partir d'aquí...
Escolta, no, jo veure els tutorials també els segueixo. Després, el que em surt a mi és una altra història, eh? Però...
Bueno, però s'ha d'intentar. El postre del tiramisú és el postre que porta cafè. Que seria el més conegut, no?
Molt bé. Escolta, i per cert, cafè amb sucre o sense?
Sense, sempre.
Vull dir, amb sucre o edulcorant o sense, eh? Sense.
No, sense.
Que s'ha de notar l'amargor.
Aquí també és que depèn de... Aquí no entrarem si és millor o pitjor. Jo crec que per mi és molt millor sense sucre, evidentment. Però, clar, i no és... No el prenc sense sucre per res, sinó perquè és que m'agrada més.
Home, jo crec que és la manera de notar el seu gust, que és amarg. Escolta, ho sento, és així, és que és amarg, però és la manera de notar el seu gust. Ja que avui és el Dia Mundial de la Xocolata, xocolata negra, Felip, tu?
Bueno, del 52% ja estaria bé.
De quan?
D'on dena més percentatge, que després és això, és molt secant, no té gust de xocolata i al final...
Bueno, espera, que això no té gust de xocolata. De quin tant percent m'has dit?
72.
O sigui, del 99 no.
99% és molt, molt feliç, eh?
jo el gasto del 99, eh?
Està bo, però ja no és el mateix, eh?
Evidentment, però és que això de que ens han venut la idea de que la xocolata ha de ser dolça, tampoc és així.
Tampoc
és així, però, bueno, entenc que és veritat, és molt més sec, és més a la boca, doncs és diferent, i sobretot si vens acostumat d'una tauleta comercial del supermercat de xocolata normal.
No té res a veure.
Clar, no té res a veure. En fi, molt bé, doncs, hem parlat del cafè. Bueno, avui en dia hi ha solucions molt pràctiques poc sostenibles, però molt pràctiques, el tema de les càpsules. Sí que és veritat que si busqueu bé, no cal per internet, a comerços dels vostres municipis, segur que trobareu algun lloc on venen o us oferiran solucions de càpsules que són reutilitzables, que fins i tot tu pots triar el cafè en pols que hi poses a dins. Vull dir que és una bona alternativa en lloc de fer anar les càpsules d'un sol ús i que normalment no les reciclem com les hauríem de reciclar, que déu-n'hi-do, eh? Si féssim una muntanya de les càpsules que es fan anar en un sol dia a tot el món, ens faria por, Felip?
Sí, no, el tema de les càpsules, jo no soc un amant d'aquest tipus de cafè, per mi és cafè, però bueno, no entrarem en aquesta discussió. A mi m'agrada més, com deia abans, la de la vida, comprar un bon cafè, evidentment, i sí que és cert que quan va sortir va ser una novetat. La locura que està allà.
Sí, i còmode.
Les càpsules, realment, després què fem amb tot això? Llavors, clar, estem parlant d'algo que, bueno, al que li agrada el cafè, jo estic segur que la persona que li agrada el cafè no té aquest tipus de màquina a casa.
Recomanes la teva cafetera?
La italiana sí, sempre.
Sí? Bueno, a més, aquesta és molt sostenible,
I a part, aquella sensació quan al matí, 8 del matí que t'aixeques, fiques el cafè, estàs a la dutxa i aquella... Això no ho fa una d'aquestes marques que no diré el nom. Per mi, ja t'he dit, a la persona que li agrada el cafè de veritat no té aquesta màquina.
Molt bé. Doncs escolteu, que hem parlat del cafè. Evidentment en podem parlar molt a fons i hi ha molts matisos amb això, com el consumeix cadascú i les quantitats i les maneres i amb què el barreja i amb què no el barreja. Però bé, avui és el Dia Mundial de la Xocolata, hem parlat de xocolata i també de cafè. Felip Urbano, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Cuida't. Són 2:15. Et sona aquesta cançó? Veritat que sí? És el Javier Gurruchaga i l'Orquestra Mondragón. I mira, et dic que aquest cap de setmana estan a Binèfar, a la Festa Major, el divendres concretament, aquest proper divendres, dia 16, a partir de 11:45 de la nit, Orquestra Mondragón i, a més, Rock Conenye, a la Festa Major de Binèfar. I jo et convido, i a més et convido no sol, perquè vagis acompanyat o acompanyada. M'has d'enviar un missatge de text o d'àudio al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180. És aquest divendres, és a Binèfar, 11:45, Orquestra Mondragón i Rock con Eñe.
En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos.
Doncs apa, que fem una pausa, no? Re, un minutet i comencem la nostra tertúlia dels polítics.
El verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a... arribarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. 23, 24 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia ennuvolat. No sé si ara mateix està plovent, no he pogut treure el nas per la finestra, però li preguntaré les nostres i els nostres polítics que ja els tenim aquí. Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Està plovent?
Moment, ara no.
Ara no està
ara
plovent.
Ara sembla que ha parat, però bueno, el que ha fet avui no res. O sigui, sí. O plou o no plou, no? Perquè les coses és així.
Mira, mira què no. Fa falta. Eh? I a més, la ciutat de Lleida té un dèficit de pluja tremendo. Eh?
Ai, sí.
La veritat és que sí. Re, ha caigut quatre gotes, el que dic, ni tan sols ha corregut l'aigua per terra, per tant, és insuficient, clarament. A veure si, no sé, aquestes properes hores o propers dies. Joan Queralt, del PSC, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tothom.
I Xavi Palau, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i bon dia als oients de Copa Lleida.
Me n'excuso la presència de Junts, que sí que han avisat que no venen. Esquerra la setmana passada no van venir, tampoc van avisar. Aquesta setmana tampoc ha vingut ningú d'Esquerra, tampoc han avisat ni del Comú de Lleida, que no sé si el Sergi, que ve en bicicleta, li ha pogut afectar les quatre gotes o no. Vaja, no sé. En fi, mira, anava a tractar... Bueno, anava a tractar els temes que vulgueu, eh? Però n'ha sorgit un ara, que la veritat és que m'han piepat bastant, bastant. I jo us el poso sobre la taula i vosaltres em dieu. Resulta que Greenpeace critica que la Generalitat subvencioni amb 3,2 milions d'euros fins al 2023 vols no rendibles en plena emergència climàtica. Un informe elaborat per l'organització ecologista critica les ajudes a través de la societat pública Aeroports Públics de Catalunya, SLU, per mantenir vols a l'aeroport de Lleida-Alguaire. De fet, els ajuts se sumarien als que ja rep la companyia Ryanair per operar a Reus i Girona. Per tant, estem parlant d'una quantitat superior als 3,2 milions d'euros. Fonts properes m'expliquen, no vol dir sempre, que aquest estiu han agafat un d'aquests vols que va a les Illes Balears i anaven 11 a l'avió. 11 persones amb un avió que, ja sabeu, és el mitjà de transport, juntament amb aquells macrovaixells, que més contamina amb diferència, però amb moltíssima diferència. Eh? Ens haurien de donar les xifres exactes del que arriba a contaminar un avió. A tot això, com a premi, els hi donem aquests 3,2 milions d'euros de diner públic, i justament en la setmana en la que estem rebent les cartes d'aquest nou impost del CO2, bueno, nou impost, que ja fa un any que ens el van cobrar, però que ara ens el tornen a enviar les cartes des de la Generalitat perquè revisem el padró, mirem si el nostre vehicle surt allí i ens marquen la quantitat que hem de pagar, que per cert, si ara no em falla la memòria, jo mirant amb el que vaig pagar l'any passat i el que em proposen, bueno, el que em proposen, el que m'obliguen aquest any, ja ha pujat també. Si parts d'aquests diners ha d'anar per subvencionar aquests vols buits, doncs ja m'explicaràs on hi ha la gràcia del dichós, perdoneu-me l'expressió una altra vegada, impost del CO2 per fer polítiques medioambientals. Un impost del CO2 que deien que arribaria a recaptar al voltant dels 60 milions d'euros a Catalunya. Jo ho veig així, no sé si em falta informació o no, potser és molt populista o no, però a vegades cal ser pràctic amb aquesta història. Com ho veieu? Estic equivocat, no, Maria Borrell?
No, a veure, no, equivocat no estàs, perquè independentment de què pugui semblar o no populista...
Perdó que t'interrompeixi, sí, sí. Perquè i m'enviaven un missatge avui també, l'impost de CO2 és lineal IE... O sigui, i injust, és a dir, no té en compte, o sigui, t'estan gravant les teves emissions de CO2, però ningú comprova si les estàs emetent. És a dir, si tu tens un vehicle parat tot l'any, pagaràs el mateix com si l'estàs fent anar tot el dia cremant benzina o dièsel durant tot l'any.
Correcte, és així. Sí, sí, bueno, ja sabem que a Catalunya tenim la palma dels impostos, en aquest cas autonòmics, i l'impost del CO2 no és una bona mostra, no? Mentre altres comunitats han decidit no aplicar-lo, aquí a Catalunya, pues, amb aquest afany de càrrec captatori, perquè lògicament han de pagar molts comptes o molts deutes que hi ha, i es dediquen a això, no? Bueno, cada vegada a collar més, a apretar més el coll del ciutadà mitjà, que ja tenim prou problemes, sobretot amb l'hivern que ens ve, amb el tema de les elèctriques, amb el tema dels carburants, etc, etc. I només falta que ja va ser l'any passat, o sigui, l'any passat jo ja el vaig pagar, aquest impost, com molt bé dius. I arrel de lo que comentaves a l'inici de la tertúlia, el tema d'aquest estudi del Greenpeace, no, que denuncia aquestes ajudes als aeroports, bueno, jo és que també volia posar un exemple que va passar també amb el govern d'Espanya, amb el rescat del Plus Ultra. O sigui, estem parlant de lo mateix, no? Posar diners públics per subvencionar, o aquestes ajudes, perquè és una, al final és com una subvenció, no? Perquè puguin tirar endavant, potser s'hauria de fer un replantejament de a qui es donen els ajuts, per què es donen els ajuts, mentre la classe mitja, qualsevol ciutadà normal, o sigui, pràcticament no pot viure, no pot arribar a final de mes, no pot omplir la cistella de la compra, no? I aquí s'estan donant diners, i no només amb el tema de les ajudes, no?, d'Aeroports de Catalunya, aquests 3,2 milions d'euros que sagnen, sinó que ja te dic, o sigui, vam tenir l'exemple del tema del Plus Ultra, però clar, l'exemple, o sigui, si tu el que fas és donar mal exemple, ja sabem tots, no?, que en aquest cas el Falcon, amb el president del govern d'Espanya, doncs fa trajectes de 14-15 quilòmetres amb el Falcon per anar-hi, bueno, una persona o dos o tres, no sabem molt bé qui va, perquè això s'ha demanat mil vegades en comissions al Congrés dels Diputats, i no hi ha manera que es doni aquesta informació que hauria de ser transparent, no?, de qui viatja amb aquest avió. Per tant, la denúncia és molt oportuna, i a més, o sigui, es fer un replantejament de per què estem aquí partint de la base de la ecologia, de que tenim a damunt un canvi climàtic, de que tenim un model de mobilitat, i fins i tot mobilitat interpaïsos, ciutats interpaïsos, doncs que on anem, no? Perquè estem aquí fent una despesa impressionant.
Joan, t'han convidat alguna vegada al Falcon o no?
A mi de moment encara no. De moment encara no. Bueno. Aviam, no. Jo entenc que si un president d'un govern s'ha de desplaçar i ha d'anar amb immediatesa, doncs ha de buscar el mitjà que sigui més adient i més ràpid i ja està. Però sigui el Falcon o sigui un AVE o sigui el que sigui. És igual, no hi entrarem aquesta qüestió perquè no és la pregunta que ens estàs fent. Jo crec que possiblement el que sí que s'ha de fer és replantejar la necessitat d'aquests vols, quina és la utilitat que ha de tenir l'aeroport. Resulta que tenim un aeroport internacional a Barcelona, que estem amb una hora, amb un mitjà, i a lo millor possiblement el que s'hauria de plantejar-se quin és el destí que ha de tenir aquest aeroport, si els vols se consideren un transport públic o no es consideren un transport públic. Això també s'hauria de plantejar, i a lo millor el que pot ser s'hauria de subvencionar en contra d'aquestes companyies serien els desplaçaments de la gent que necessiten agafar aquests vols fins a arribar a l'aeroport de Barcelona amb molta facilitat, perquè, no ho sé, a veure, és una notícia nova, hem de mirar què és exactament el que és, però bueno, és cert que estem tenim un tema d'emissions, les hem de reduir, perquè és obligatori, perquè ho estem cremant tot, i, bueno, són plantejaments que s'han de fer d'una manera molt més global. Dius, a priori, què et sembla? Home, doncs a priori que donin una subvenció a una companyia privada perquè faci uns vols que damunt el que dius tu no són rendibles, perquè pot anar 10 persones amb un avió, pues no sé,
no, diu l'estudi, que no és rendible.
Sí, clar, bueno, però és que com aquests, Ricard, n'hi ha molts. Hi ha molts trens que estan viatjant d'un lloc a l'altre amb una persona a dintre. Hi ha línies que els passa això. No vull dir cap línia, però amb tot segur que mos en ve alguna a la ment, perquè sembla que vagis en contra. No és que anem en contra, ni mutxits, ni molt menys, però potser s'ha de replantejar molt tot el que és els temes de Rodalies, parlant, perquè és un tema que ens afecta, i amb això del tema dels aeroports també s'ha de mirar quina és la utilitat que se li vol donar a l'aeroport que tenim aquí a casa.
Xavi Palau.
A veure, jo crec que s'han d'analitzar les coses en el context. I la utilitat, com bé diu el Joan Carat. Aquesta setmana crec que s'està demostrant una vegada més que allun hi ha governs d'esquerres, sigui a Lleida, sigui a la Generalitat o sigui el govern d'Espanya, posen en jaque la vida i el futur i l'economia dels veïns i veïnes. I poso l'exemple. Ens despertem avui amb un IPC a Lleida del 12%. Per tant, el preu de la compra cada dia més car.
12,2.
12,2. Per tant, estem sofrint un rècord absolut. A la vegada, ens despertem aquesta setmana amb que la ministra de Podemos, Yolanda Díaz, vol limitar el preu de 30, de la cistella de la compra en 30 productes, que ara resulta que es vol tirar enrere de la seva proposta inicial, una subvenció. I a la vegada ens despertem aquesta setmana en què el govern d'Esquerres de la Paeria diu que és molt ecologista però vol derrumbar els silos per poder edificar l'alberca Pardinyes, i per tant avui cap del govern ha pogut venir amb aquesta tertúlia a donar explicacions del que per la porta de darrere van aprovar ahir en la Junta de Govern local. I a la vegada ens despertem avui, ara amb aquesta proposta, la quarta, dels governs d'Esquerres, que diuen que volen, en aquest cas, subvencionar determinats vies de transport, en aquest cas aeri, per no saber en quin motiu. Quatre decisions, quatre de governs de gestions d'esquerres que són contraproduents, que afecten a l'economia, contradictòries entre si, perquè no té sentit voler subvencionar avions i a la vegada traure silos. Perquè al final, si volem parlar d'ecologisme i tot això, a Lleida, sumat amb una cinquena proposta que ja fa molt temps que en venim parlant, que és que no sabem com se desenvoluparà i s'aplicarà la zona de baixes emissions. Per tant, porten un caos mental. aquells que diuen ser de la sostenibilitat i del medi ambient, que acabem pagant els contribuents, en aquest cas, els veïns i veïnes.
Això que parlaves, que és l'altre tema, la Junta de Govern Local de Lleida va aprovar ahir dilluns de forma definitiva el projecte bàsic i executiu de l'equipament comunitari per a múltiples usos, el que coneixem ara com a ECMU, el que abans es deia o s'anomenava popularment l'alberg de Pardinyes, aquell que recordo una vegada més que en el seu moment havia d'anar en un solar davant, al costat de l'escola, de la mitjana, que havia d'anar allí sí o sí, que no es podia moure d'allí, jo he dit abans, aviam, mitja en broma o no, que potser havia línies d'energia subterrànies que confluïen allí i per això havia d'anar allí sí o sí. Del sí o sí hem passat a que se n'ha anat d'allí, se n'ha anat de manera ràpida, en 3 o 4 mesos ha marxat i s'ha aprovat. Ara està aprovat això, oi? És a dir, o sigui, ara ja ha aprovada la demolició de 2 silos, crec, o 3, ara no tinc el nombre, 2, i la construcció, que com ja ens va dir aquí el regidor de Junts la setmana passada, no preveu que estigui en funcionament l'estiu vinent. Per tant, ja estem parlant del 2024, de l'estiu del 2024. Això està aprovat, per tant, ja no hi ha res a fer.
No hi ha res a fer, perquè ahir per la Junta de Govern Local...
Hi ha recursos.
Bueno, hi ha recursos, però teòricament s'han desestimat, però bueno, ja veurem com. Bueno. O sigui, si això se leve a part al tribunal corresponent, no? Però hi ha aquesta aprovació d'aquest projecte bàsic i executiu de l'ECMU i bueno, s'ha desestimat almenys el recurs que va presentar Ipcena i me sembla que l'agrupació d'Oberpart, sí. O sigui, això s'ha desestimat de pla, no? A partir d'aquí, com molt bé diu també el Javi, ara estem en una tertúlia de l'oposició aquí a COPE, perquè cap dels membres de govern dels partits del govern estan aquí donant la cara o donant explicacions, no?, quan surten aquests temes. Per tant, o sigui...
És curiós, hauré d'estudiar si això és... Si hi ha un efecte causa, perquè la temporada passada va passar puntualment, però jo no recordo les notícies que havia hagut els dies previs per saber si passava així.
Si és per alguna cosa, no? Si és sí. Una causa.
Clar, és bastant covard, eh? Jo vull apuntar, perdoneu-me, si és així. És bastant...
Bueno, no ho sabem, no ho podem dir,
si
perquè vosaltres
així,
sou els que...
Si clar, és així,
no ho sabem, potser tenen molta feina, tenen moltes notícies que donar, com cada dia ens desperten amb notícies, amb propaganda a la ciutat. Però independentment d'això, el que estàvem parlant amb el tema de lo de la ECMU, clar, el canvi d'ubicació del sí o sí, que tu ara deies havia de passar aquest lloc, aquest solar previst inicialment, doncs se va canviar, doncs perquè clar, ja sabem la bona entesa que hi ha entre un govern d'esquerres aquí a Paeria i un govern d'esquerres a la Generalitat de Catalunya, i per lo tant aquesta concessió de Manial, que s'ha fet una concessió d'aquest solar, d'aquest terreny que és de la Generalitat de Catalunya per un període de 75 anys, doncs clar, la bona entesa és això, no? Truques a la porta, vas a Barcelona i dius, no, mira, és que com que hi ha problemes perquè la ciutat se'ns està posant de cul, perdoneu-me l'expressió, doncs canviem-ho de lloc. I a partir d'aquí, doncs, el tema de l'enderroc de les dues de les 4 sitges que hi ha, o de les 3 sitges ja 2 que s'enderroquen. A partir d'aquí, bueno, explicacions ja cap més ni una, i per lo tant, pues, bueno, és la manera, no?, de fer d'aquest govern d'entesa o de desentesa república, que tants titulars en sonen.
Llegia que la Paeria deia que, entre d'altres coses, es destinarà durant l'estiu a l'allotjament de temporers que busquen feina a la campanya de la fruita, quan sempre ens han indicat que la gent que ve a treballar a la campanya de la fruita ve amb un contracte i un allotjament ja.
Que aquesta és la segona part. Ja l'altre dia que van tenir aquesta tortura va sortir una mica el tema, va sortir un dels regidors que està a govern que no tenia massa clar aquest destinarà, no?, aquest ECMU, aquest equipament de múltiples usos, perquè estàvem parlant de barrejar conceptes. Una cosa és el tema del sensellarisme, una altra cosa són les persones vulnerables, una altra cosa són, jo què sé, no?, amb temes de puntuals perquè hi hagi una catàstrofe a Lleida i puguin allotjar persones, però que no ho sabem. I per tant, el tema de temporers, jo és que no sé per què s'insisteix en dir-li alberg de temporers quan això no és un alberg de temporers. Les persones que estan a Lleida en situació irregular, que no tenen papers, que no tenen contracte de treball, és que no és això. O sigui, les persones que estan regularment, que venen a Lleida a treballar, que poden treballar, que tenen un contracte, aquesta necessitat habitacional ja els hi dona el propi empresari. O els hi dona pagant perquè puguin buscar-se un lloc on, que passa que continuen tenint gent dormint al carrer. Jo ho vaig apuntar l'altre dia i aquesta setmana i permetent l'incís, jo vaig apuntar l'altre dia que a mi el que em feia por és que el dia 31 d'agost es va tancar el pavelló Fira 3 de Lleida, que donava acollida a les persones sense, en aquest cas, sense sostre, temporers, o digue-li que vulguis, i ara continuem tota aquesta setmana hi ha gent dormint al carrer, centre històric, a Cap Pont, amb vehicles particulats, a Santa Teresita, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, quin model, no?, de ciutat sí. ens volen vendre en aquest cas quan ens parlen de la dignificació de les persones que estan al carrer, perquè ja no és només els temporers. Cap ni un, cap ni un, perquè encara no tenim explicacions, ho preguntarem a la comissió, però no tenim explicacions de per què, o sigui, l'equipament, en aquest cas Fira 3 de Lleida, es va tancar, hi ha un plaç i punto pelota. Quan la recollida, precisament, de la poma o la manzana, s'ha arribat més tard. Ara, sí, ja no, sí. ara ja queden 4 o 5 dies per acabar tot el que és el tema de
ja, però fa 13 dies que està tancat.
Exacte.
Sí.
Bueno, a veure, aquí, amb el tema de l'Aimur, l'única cosa que sembla clar que té el govern és que vol fer-ho a Pardinyes.
Sí, això sí.
Et dona la sensació que és l'única cosa que tenen clara, no? Però, bueno, és el que deien ara. Dóna la sensació que allò ha de ser un pupurri, perquè múltiples usos, ja, o sigui, si realment vols fer una qüestió per temporers, hi ha d'altres alternatives. I no cal ficar-te tot un barri en contra, perquè no és això. El tema del sensellarisme, hi ha alternatives, estàvem parlant, que a més ho va contemplar el govern i que li semblava una bona opció, que és el tema d'Acadèmia 18. Hi ha pisos de la EMU que poden servir per allotjar aquests temporers i, sobretot, una modificació que nosaltres vam plantejar de la llei d'urbanisme per poder fer habitatges o per poder fer espais residencials a les pròpies explotacions per acollir els temporers de cada explotació. A veure, hi ha moltes alternatives i si es vol fer allí un equipament d'aquestes característiques, nosaltres parlàvem de la dimensió, que no cal que sigui un alberg o un equipament de 170 places, que em sembla que és les que es contemplaven. No? Mm. Bé, no sé, hi ha moltes maneres de fer-ho, però sembla ser que ells han tirat el dret i l'única cosa que tenen clara és que ho volen fer al barri de Pardinyes.
Xavi.
A veure, jo crec que sí que és bo que hi hagi sempre el debat i que cadascú deixi els punts sobre la taula en quant a quin és el seu model. El del Grup Popular a la Paeria és també... estem en contra de la proposta del PSC d'Acadèmia 18 d'habilitar aquí a les Marianes un espai per persones sense llar, perquè aquest model tampoc té el recolzament del moviment veïnal ni del moviment dels veïns de Templers Escorxador i Institut Sant Ignasi. És un model que està sobre la taula, crec que se'n pot parlar, però a dia d'avui no hi ha hagut consens. Se'n parla molt d'Acadèmia 18, però avui el model del PP tampoc és aquest. Però no vol dir que no se'n pugui parlar. Dit això, la figura del paencap, Ricard, és una persona, entenc, que té que ser una figura de pau, de consens. I jo em pregunto, l'alcalde ha fet deixadesa de les seves funcions quan el 15 de febrer del 2021 anuncien la construcció de l'alberg a Pardinyes i resulta que un mes d'un any i mig després, basant-se en una tàctica d'acusar aquells que no pensen com ells de porofòbia o xenofòbia, de racistes o de discriminadors, s'ha utilitzat una sèrie de terminologia per poder espantar o assustar la gent, per poder colar per la porta de darrere el seu model d'alberg, ara habilitant-lo en un altre espai que deien que no podia ser, però l'alcalde, que tindria que ser una figura de pau, ha incomplert la seva funció en tant en quant ni ha negociat, ni ha parlat, ni ha dut a terme cap tipus de diàleg, ni ha buscat cap tipus de consens. Per tant, al final, darrere tot això, què hi amaga? Doncs hi amaga una actitud, diria, poc voluntariosa de buscar solucions per part del govern de la Paeria i per part dels comuns, que tenés a comprometre a que allí no hi hauria, per dinyes, un model de més de 70 places. I a la vegada, el govern de la Paeria quasi cau, fa caure una trampa a tots els grups municipals quan se'ls emportava a la Casa dels Gegants a negociar per a què. Es demostrava que la seva tàctica era buscar una espècie de consens, però realment era un diàleg de sords, perquè mai el govern de la Paeria ha volgut buscar consens ni solucions, sinó únicament imposar. I imagino que estem en una època molt complicada per Esquerra Republicana, perquè en tant que els independentistes els critiquen per incomplir la seva promesa de portar Catalunya a una república independent, també entenc que a Lleida ho tenen molt complicat quan les seves pròpies promeses electorals ho fan en contra de la voluntat, en aquest cas, d'una majoria de veïns del barri a Pardinyes.
La setmana passada em va trucar un oient i em va preguntar explícitament per què la zona de Gardeny, propietat de l'Ajuntament de Lleida, no es feia anar, per exemple, perquè és molt gran Gardeny i hi ha zona ocupada per viver d'empreses i per investigació agroforestal, agrària, però hi queden zones edificades que en el seu moment estaven, si no pelús, amb poca reforma, ara sabe com estan. Per què no es fan anar aquests metres quadrats que hi ha?
que no se'n parla absolutament mai. Això és propietat de l'Ajuntament de Lleida. Hi havia un oient que va trucar dient que en lloc de construir aquestes històries, per què no fem anar el que tenim fet?
Sí, no, és que és cert perquè ja no només a Gardeny, és que hi ha un munt d'equipaments que són propietat de l'Ajuntament de Lleida i que es podrien destinar, en aquest cas, a posar-hi un recurs habitacional per a determinades persones, que no estem parlant d'un alberg ni un macroalberg, que és el que s'ha projectat. Per tant, Gardeny, les excuses que sempre posa en aquest cas l'equip de govern és que costa molt d'arranjar o de reparar o d'habilitar o d'acondicionar determinats espais que hi ha a Gardeny. Aquesta és una part de l'excusa.
Més costa fer el de nou.
No, també la, exacte. També el tema dels accessos, etcètera, etcètera, però jo moltes vegades he plantejat, i ho hem plantejat en reunions, quan van intentar arribar, com ara deia el Javi, no?, amb un consens, amagant per la part de darrere, perquè era només una enganyifa, i permeteu-me l'expressió, de que, escolta, també hi ha l'antic tanatori, que està al barri de Balàfia, per exemple, i molts altres equipaments que hi ha a l'Ajuntament. Jo no sé fins a quin punt la despesa que suposa el fer aquest macroalberg, que són més de... Perquè al final això acabarà costant més de 6 milions d'euros, i si no, ja ho veurem, perquè està 4,5 la Generalitat, l'Ajuntament també ha de posar la seva part, i després no només és la construcció ex novo, no?, d'aquest edifici modular que no sabem, ja veurem també a nivell energètic quin és l'impacte...
Espero que construcció nova estigui pensat, eh?
Exacte, però imagineu-vos, i després el manteniment, perquè una cosa és l'equipament, però després hi ha de tenir tota una sèrie de personal treballant-hi, el tema de proporcionar-hi calefacció, proporcionar-hi aire condicionat, equipar-lo, mantenir-lo, i tot això va a compte de l'Ajuntament de Lleida.
Però per què Gardeny no s'està fent anar per a res?
Bueno, doncs perquè és això.
Tradicionalment, és a dir, és propietat de l'Ajuntament, en el seu moment es va comprar, va costar uns diners.
Hi ha moltes edificacions a Gardeny que estan buides. Jo no vaig fer la mili Gardeny, però sé que havia, em sembla que hi havia els tres cossos, hi havia artilleria, hi havia cavalleria, hi havia infanteria, i em sembla que està molt poc utilitzat. No sé, a veure, jo m'imagino que és que si estem parlant de fer un equipament de dimensions petites per donar servei de manera molt puntual, el que tampoc se tracta és d'equipar tot el que era una companyia d'aquelles de Gardeny.
No, però una nau, per exemple.
No, és que són molt grans, Ricard. Són molt grans les naus aquestes.
No, i ara l'estat tal com està, bueno, tal com amb l'abandonament, amb la deixadesa.
L'única cosa que queda seria l'estructura, i ja sabem quin estat està l'estructura, també. Perquè, no ho sé, a veure...
Ja, però vull dir que quan es va comprar es va pagar uns diners, estava per fer anar... I ni el govern anterior ni el d'ara s'ha acabat fent res a la major part de Gardeny, a la major part.
L'únic lloc on, de totes les províncies de Catalunya, on es va pagar precisament per uns equipaments militars, ¿vale?, perquè tant a Girona com a les altres llocs es va donar, o sigui, aquí es va pagar.
Però, bueno, hem votat en govern d'esquerres.
Exacte.
Sí. Sí, sí. El senyor Palau té com una espècie d'una inserció tremenda. Però li recordo...
Però clar, aquí el Ricard fica sobre la taula una sèrie de coses i clar, perquè si sempre governen els mateixos, munta tant o tant o munta...
Un canvi de cadires, però no un canvi. Clar. No solucionem res a la ciutat de Lleida. És així, perquè jo t'he dit que la despesa de la construcció d'aquest macroalberg i, a més, tot el que serà el manteniment, a mi com ho expliquen, perquè aquest, precisament, sentia l'altre dia en una tertúlia...
Però això no us ho han explicat, encara.
No. O sigui, és que no hi ha la previsió del dia després. El dia, és que el que vol l'equip de govern és tallar la cinteta de que vol inaugurar aquest projecte i punto pelota, i després què? O sigui, el que vingui a darrere carrere, no? Perquè hi haurà un manteniment. El que vingui darrere, que espavili. És així, o sigui, les previsions es fan d'aquí.
S'haurà de donar, de dotar un pressupost, suposo.
Home, evidentment. I tant. Evidentment hi haurà, i s'haurà de dotar, hi haurà de tenir una partida pressupostària, i el manteniment d'això anirà a serveis socials o amb un departament o altre.
I el pressupost també es va aprovar, vull dir, per part de
la Generalitat. Sí, ja està aprovat, clar.
I per part de la Diputació també.
Jo, de totes maneres, tornar una mica al que ha dit.
A la Diputació, amb l'extensió del PSC, per cert.
Sí, jo no ho veig a dalt a Gardeny un equipament d'aquestes característiques.
Però hi ha tres llocs, Joan. Perquè hi ha l'antic tanatori, és unes dimensions més o menys normals.
Minuts, només, per què no? Que m'interessa saber per què no.
Però possiblement pels accessos. Els accessos possiblement seria una de les... dels principals peros. És dels principals peros, perquè, a més, qui hi destines allà? Qui han d'anar allà en aquest equipament?
No, és clar, aquesta és la pregunta clau.
Aquesta és la pregunta, no?
Per què fas un alberg?
En teoria, les persones...
I vos allotjar.
Les persones que estan treballant a la fruita, aquest any és un any complicat, perquè hi ha un 70% menys de producció, i hi ha molta gent que han vingut a treballar, han treballat molt menys temps del que es pensaven. S'ha tancat l'equipament en plena campanya de la collida de manzana.
Sí, però és que la resta d'equipaments de la província i la zona de la fruita d'aquí de Lleida, de tot el que és el Baix Segre, és que han quedat buits, o sigui... Hi ha hagut menys allotjaments dels previstos, però tant, o sigui, què estem parlant? O sigui, ho estem concentrat tot a Lleida? O estem parlant de que la campanya de la fruita no és només Lleida la ciutat, sinó que és tota la horta? Ah, és que aquí és el pensament, o sigui, jo no entenc aquesta taula que cada any se fa, lògicament, amb les entitats agràries, etcètera, etcètera, que es va parlar, o sigui, és que ha quedat places buides, o sigui, no s'ha ocupat, els altres albergs...
Hi ha altres albergs d'altres poblacions ni s'han obert.
Però aquest any no estaven ocupats, o sigui, hi havia places... Bueno,
aquest,
hi havia
aquest any la meteorologia ha castigat molt la campanya i s'ha notat. Ens queden 30 segons, Xavi.
La Regina Cairol, que ja tenia prou bones idees, més enllà de l'atomització i descentralització de serveis socials, en la seva etapa, en la seva curta etapa com a regidora de la paeria d'Esquerra, va posar en marxa una sèrie de reunions en relació a diferents sectors i col·lectius de l'Horta de Lleida per parlar precisament sobre com se tenia que dur a terme el desenvolupament de l'acollida de persones temporeres a la ciutat de Lleida. Això us en recordareu, va ser que sembla que passi molt temps, va ser abans de la Covid. Això, aquest govern actual, que diu ser el dels drets de les persones, no ho ha tornat a convocar. Clar, com podem trobar solucions si no es convoquen els sectors implicats? Com pot el senyor Pollo trobar solucions si encara no ha parlat amb els alcaldes de la franja que també tenen el mateix problema que nosaltres per veure com ho resolen allí? Si és que és una qüestió de sentit comú i de seny.
Sembla, és veritat que quan parlem d'abans de la pandèmia sembla que faci un món, i home, ja fa el seu temps, dos anys i mig, que no és poc. Xavi Palau, Joan Queralt i Maria Borrell, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb
nosaltres. Gràcies, bon dia. Bon dia.
I directes cap a les dues. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts i 13.